Segons defineix la Viquipèdia, la economia del bé comú, Gemeinwohlökonomie en el seu original en alemany, és un nou concepte econòmic i polític promogut per l'economista austríac Christian Felber, que cerca establir un nou model econòmic basat en una economia sostenible i alternativa al model capitalista i al predomini dels mercats financers. És un projecte obert i desenvolupat en diferents empreses per tal de modificar el model actual de funcionament monetarista i mercantilista. Avui, l'economia del bé comú, amb l'especialista en macroeconomia i política econòmica, José Cabré, a Mossega la Poma.
Aquí comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. Des de la xarxa i també a la ràdio, Mossega la Poma.
Des de la Universitat Politècnica de Catalunya, benvinguts a Mossega la Poma, un programa on parlem de tecnologia dispersa i moltes coses més. A la edició i control tècnic, el senyor tècnic de backup, senyor Jordi Sánchez.
Hola!
Ui, això no es fa, eh?
És que avui no té micro.
Redactor fora del país, senyor Coque López.
Que encara no té Skype.
Encara no té Skype. Fora de les trinxeres, Raül Arriba, redactora de la secció de ciència, avui companyia a taula i molt ben acompanyat, Sílvia Bonàs.
Hola!
Un plaer tenir-te. I el nostre friki commander de capçalera, senyor Marc.
Hola, Tomàs, avui estic molt content.
Per què?
Perquè Google m'ha fet un favor. Perquè jo tenia com a 10.000 articles pendents de llegir en el Google Reader
i Google, i volta...
Google els cancela.
O sigui, a 1 de juliol.
A 1 de juliol, però ja et treu tot... Tinc 10.000 articles per llegir. Ja no? Que feliç. Està tothom molt content, eh? A Twitter tothom diu que s'ha
contentíssim. Tothom està molt...
En parlem després.
En parlem després a la tertúlia. A la producció, senyor Raimon Lapuente, qui li donem una abraçada ben forta i qui us parla en Tomàs Manzanares.
En aquest episodi ens acompanya en José Cabré, que va ser profe meu i molt amic meu i nostre, i parlarem doncs de l'economia del bé comú. Després parlarem en la secció
de tertúlia,
parlarem de Google i les coses que està fent, i també del calendari d'Apple. I
després, si ens dona temps, si no, ho deixarem pel proper programa.
Que el gravarem d'aquí una horeta i mitja, o
sí, sí,
així, amb Miquel Barceló.
Tot aquí.
Sí, perquè la Setmana Santa farem festa. I la Sílvia doncs ens parlarà d'impressores 3D i l'impacte que té doncs, en la medicina, oi?
Regenerativa. Com fer òrgans.
Això sona high-tech, a pinyó.
Molt.
Però els vídeos que ens ha portat la Sílvia són impressionants. Seguiu les show notes per veure-ho tot.
Com sempre, saludem a totes les emissores que ens remeten i no saludem a les que no ens remeten.
A Mossega la Poma ens encanta que ens escoltis cada setmana. A casa, al cotxe, al gimnàs, a l'estació espacial... I a banda de la xarxa, ara també envaïm les ones electromagnètiques de la freqüència modulada. Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat.
José Cabré, expert en macroeconomia i política econòmica a la UPC, ens va visitar el programa 122 per parlar-nos de la situació a les hores de crisi, continuem en crisi també ara, i en aquell moment ens va parlar de com havíem d'encarar el futur, espero que avui també ens ajudi a fer-ho, ara hi torna per parlar-nos dels canvis irreversibles que estem vivint i per aprofundir en possibles solucions. José, benvingut a Mossega la Poma de nou.
Moltíssimes gràcies, bon dia.
Un plaer tenir-te. Per cert, aquests dies a Google Plus hem estat dient que venies i tot d'exalumnes, oh, el José, tens un grup de fans que...
Tens fans.
Abans d'entrar amb l'economia del bé comú, que us recordo, vam dir que tractaríem aquest tema arrel de lo de Foxconn, Apple, i que estem comprant coses que igual no hauríem de comprar o ens hauríem de plantejar com les comprem. Abans d'entrar aquí, has vingut just en un moment d'actualitat molt marcat, ens has vingut a huevo, i anem a parlar de Xipre, anem a parlar del corralito aquest famós que no sabem si serà o no serà corralito.
La primera pregunta és, José, correm al banc a treure la pasta o la poca que tenim o què?
Jo no hi aniria perquè el cas de Xipre és un cas molt insòlit, molt estrany. És a dir, que la Comissió Europea hagi proposat aquesta espècie de corralito és com molt, molt curiós.
És que és molt bèstia, és que els hi foten directament els calés.
Sí.
Bueno, ara... Però per què la gent que en principi són els petits estalviadors, que és la gent normal de carrer, els que com tu i jo podem
nosaltres,
tenir... O en compte corrent a la vista.
No? Bueno, el que volen, o sigui, l'ajut... La història de Xipre és la següent. Vale? Xipre és un país que és un paradís fiscal, que difícilment s'entén que aquest paradís fiscal estigués dins de la Unió Europea. Vale?
No es va voler fer una mica per... entre cometes, una demo de què passava amb Turquia?
Què passava amb Turquia?
És a dir, com Turquia està en fase de poder entrar amb la Unió Econòmica Europea i Turquia és com és, Xipre, que té la meitat de la illa turca...
Però Xipre és molt diferent, no?
El Xipre que estem parlant és el Xipre grec, no el Xipre turc.
Ah, la part turco-xipriota no està afegida?
No.
Pensava que era tota la illa.
No. De fet, una de les coses que no va passar és que, si us en recordes, va haver-hi un referèndum. La part turc-xipriota va decidir que sí, que es fusionaven, i en canvi la part grega, que és la que ara està afectada, que és el que hi ha 1 milió de persones, és la que va dir que no. Això és un país fiscal. I és un país fiscal on hi ha moltíssims diners, però moltíssims és moltíssims, dels anys 90, diguéssim, que venen procedents de coses curioses a Rússia. Vale? De fet, és una font de blanquejar diners en aquests moments Xipre. No? Uh-huh. Es calcula que una tercera part dels dipòsits dels bancs xipriotes són russos. Aleshores, jo no sé qui estan castigant. Possiblement estan castigant els russos més que els xipriotes.
O no, perquè davant d'aquest efecte els russos poden recapitalitzar els seus diners una altra vegada cap a Rússia i per tant...
Bueno, els hi trauran. És que el problema és... Mm. O sigui, l'últim acord que s'ha arribat, que això va ser ahir la nit, és que segurament la gent per sota els 100.000 euros, hi ha una normativa europea de més, que tu tens 100.000 euros garantitzats, que això... La Comissió Europea estava disposada a carregar-s'ho, que això ja
és molt fort.
Increïble, però com abans comentàvem amb la Sílvia, no? Per primera vegada la troika que ha negociat és Comissió Europea, vale? Un representant del govern alemany i el govern xipriota. Quin sentit té això?
És que a mi això és el que em sembla més, com a mínim més fort. És a dir, tenim una persona alemanya, un representant sempre alemany, que està apuntant amb el dit qualsevol decisió. I és quan passen coses estranyes. Llavors, diem, no, això aquí a Espanya, a Catalunya no pot passar. Però és que si s'estan donant ja fenòmens estranys, digue-li fringe, digue-li com vulguis, per què no pot passar una cosa aquí ja en aquest moment?
Vale, perquè, mira...
Per l'impacte, no?
No, i Espanya representa el 12% de l'euro. El 12% de l'euro és molt. Vale? Mentre que Xipre és el 0,% de l'euro.
0,2%, no? Em sembla que deia.
És petitíssim.
No?
Sí. Vale? Pensa que, per exemple, Grècia, que és el 2,5%, ara s'ha descobert que la Comissió Europea li va proposar a Grècia que s'adonés de l'euro. Vale? I Grècia va dir que no. Que
foteu el cap. Vale? Però això de Xipre seria com si ara agafessin i fotessin el corralito a Andorra. I es quedessin amb els
diners,
doncs,
Xipre és més gran que Andorra.
La història, aviam, ens quedi clar. És a dir, la Comissió Europea donarà... El rotllo és que acaba de guanyar les eleccions un senyor. I abans tenien... L'exprimer ministre de Xipre era comunista. Que això no sé si la gent ho sap, però era un tio que era d'un partit comunista, no? Ara ha guanyat un tio que és neoliberal, que per tant, en teoria, és col·leguilla de la Merkel. I aquest senyor neoliberal, sí que és veritat que els bancs tenen un problema molt seriós, perquè penseu que el sistema financer de Xipre és 7 vegades el seu PIB, és a dir...
Sí, és brutal.
Vale? Bueno, pensem que Luxemburg és 30 vegades, 27, per dir-ho... Vale? Que és una bogeria, és la bogeria absoluta, no? Sí. Vale, aleshores, clar, què ha passat? Que ja hi havia molts interessos grecs. Al moment que hi ha la quita del deute grec, vale, els bancs xipriotes han perdut molts calés. Hi ha 3 bancs xipriotes que estan patint mogollon. Fa molt temps que Xipre deia i estava jugant a pensar que volien demanar l'ajut. Per primera vegada ara el nou president diu, vale, necessito 10.000 milions per capitalitzar aquests bancs. I aleshores, la condició és, vale, te'ls deixem si vosaltres... ens torneu ja 5.800 milions d'euros. I d'on treure aquests milions d'euros? Com que no els teniu, cap problema, els traieu dels dipòsits dels vostres gent que teniu en el vostre país, no?
Però això afecta tots els bancs, no només els bancs que estan patint problemes, sinó que, i no només...
Bueno, perquè volen una corresponsabilitat dels ciutadans xipriotes.
Però sempre estem corresponsabilitzats, perquè si no ens corresponsabilitzem perquè ens ho treuen directament dels estalvis, ens ho treuen a base de pagar impostos o de retallades, o sigui que acabem pagant el pato dels de sempre, no?
Que sí. Aquí jo crec que hi ha un fanatisme ideològic per part d'aquesta senyora que, en definitiva, vull dir, si vosaltres veieu les aportacions a la Unió Europea, vale, qui paga al final, i això és cert, és Alemanya. Per tant, qui imposa condicions en aquest moment és Alemanya. Dèiem que no hi ha democràcia, no?, en aquesta decisió de que hi ha un representant alemany que no té cap sentit, que sigui en una negociació. Per què hi és aquest tio? Perquè, de facto, en aquests moments, qui està manant és Alemanya. I Alemanya té un problema molt seriós, és que els bancs alemanys estan fotuts, per això són els que han deixat calés a Grècia, ens van deixar calés als bancs espanyols, etcètera. Les caixes alemanes estan fotudíssimes.
Però ens van deixar calés perquè... A veure,
perquè era un supernegoci per ells.
Clar, no te'ls donaven, vale, per la cara bonica.
Escolta, els vam obligar,
Sí, però jo, vale? Jo que sóc el primer ministre d'un país que es diu Alemanya, a qui protegiré?
Els meus bancs.
Vale, per tant, estic assegurant els rescats que s'han fet un darrere l'altre. No són rescats per Grècia, és evident que no s'ha rescatat Grècia. Grècia se l'ha enfonsat a la misèria.
No, és recapitalitzar els bancs alemanys.
Clar, jo et deixo 110.000 milions d'euros perquè de seguida me'ls donis una altra vegada perquè els bancs els necessiten.
I sortint dels pressupostos, de les retallades i
bueno,
els
que hem fet
els acabin pagant els
clar,
de sempre.
O sigui, hi ha una cosa que és certa i és que els bancs espanyols devien mogollon de calés. Els bancs alemanys, és a dir, augment de l'eufòria econòmica que teníem, que la gent vol molts calés perquè necessiten comprar pisos, els bancs espanyols no tenen suficients calés i els bancs alemanys estan disposats a deixar-los. Sí? Què hem fet amb aquest procés que hem viscut en els darrers anys? Un deute que era privat, en aquests moments és un deute que és públic. O sigui, l'únic que s'ha fet és transformar el deute privat en un deute públic.
Que a més hauria d'aparèixer a les xifres de deute de l'estat espanyol d'enguany, i no apareix perquè és una convenció, perquè
no,
van decidir...
No, com deute sí està aparent. Sí,
però com...
El dèficit,
com a dèficit. Clar, com a dèficit no apareix, no?
Bueno, al govern espanyol li interessa no comptar-ho, però sabem que és el 3%. Vale. L'últim ajut que hi ha hagut és el 3% del PIB. Per tant, el nostre dèficit d'aquest any està arribant al 9% i escaig, quan el govern defen que no, que està al 6% i escaig, perquè si no sé què històries... Però bé, bueno, això són tonteries.
D'acord. Fa un any i una mica més, potser estaves aquí en el podcast.
Ai, sí, no, molt menys, va ser el juliol.
Va ser el juliol.
Sí.
Estàvem molt fotuts, saps? Estàvem fotuts.
Està molt mala.
La cosa està molt mala. I, escolta'm, la cosa no està pas millor.
No.
No, ja no ho dic del cas concret de Xipre ara, sinó parlo de les empreses i parlo de l'economia domèstica.
Però
i parlo del carrer.
Estem acostumats, ja.
Sí, no, a veure, estem acostumats. La sort als que estem acostumats és perquè tenim feina.
Clar.
Però la gent que no té feina no està gens acostumada, està molt fotuda. I cada mes que passa, cada cop hi ha gent que surt de la protecció de l'atur amb unes proteccions que no li donen per viure, perquè a sobre estem pagant molt més per les coses.
Sí.
Hòstia, on anem?
Malament. Vull dir, el nou mantra que s'està imposant, que és el mantra de l'austeritat, no? Aquest rotllo de l'austeritat, no? Que ens ha menjat el tarro, perquè, a més, la gent està convençuda que vam gastar massa,
sí,
vam tindre una borratxera, no?
Ens culpabilitzen.
Ens vam fotre unes orgies. I es culpabilitza la gent. Tu parles amb la gent del carrer i la gent pensa que sí, que això és veritat.
No.
Cosa que no és certa, vale? Bueno, l'austeritat, l'únic que ens portarà és a la pobresa. És a dir, al moment que l'Estat el que està fent és retallar i ha pujat algun impost, però sobretot retalla, no? Clar, és evident que si jo retallo, menys despesa social, menys consum, menys creixement, més atur, etcètera.
És que és un peix que es va mossegant la cua, t'estàs menjant tot el consum intern i si no hi ha consum intern no pots generar noves empreses i començar la roda.
El consum intern...
Saben, no els hi queda més remei.
El consum intern no només baixa pels impostos, que sí, sinó també baixa per les despeses. Per exemple, l'altre dia parlava amb gent gran on és un problema la factura de la llum a l'hivern. Un problema que els hi trenca el pressupost dels mesos d'hivern, han de canviar la logística de la compra, de tot, per poder pagar el rebut de la llum en base a una pensió.
Mira, jo acabo...
Això és molt fort,
Acabo de parlar amb un bedel de l'UPC. I sembla ser que ara l'UPC, en canvi de no pagar-nos la paga extra, vol repartir aquest cost amb els mesos. ¿vale?
No.
Bueno, això és el que, más, lo que em deia el vedell aquest, no? Mm. I el tio em deia, ostres, si a mi me bajan el sueldo un 10%, José, ¿cómo lo voy a hacer para pagar las facturas? No voy a tener dinero para pagar mis facturas. Mm. Clar, és que és molt bèstia.
És que és això, si et baixen una mica més, arriben que no arribes
sí,
a final.
Sí, però clar, aviam, eh?
Si no, no només això, sinó que aleshores entres en territori de pobresa, perquè no pots mantenir... O sigui, ja no dic retallar extras, ja estàs retallant lo vital, lo que ja no és extra.
Sí, però recordem diverses coses, eh? Mm. Quan comença la crisi, el nostre deute, el deute espanyol, respecte a la nostra riquesa, que se'n diu PIB, el producte interior brut, era una mica per sota del 40%. Sí? Es calcula que el 2013 acabarem amb un 90% i pico. I això és degut a que el nostre dèficit públic és altíssim. I, entre altres coses, és degut als interessos que estem pagant pel deute públic. És a dir, hi ha una espècie de xantatge financer. No? Mm. Recordeu que el que hem reduït de pressupost aquest any respecte a l'any passat, no serveix per cobrir l'augment d'impostos, d'interessos que hem de pagar pel deute públic. Per tant, ja hem entrat en un cercle de xantatge.
S'ha anat retallant més.
Del qual és molt difícil sortir-se'n. L'única manera de sortir-se'n és...
Imprimint bitllets i devaluant l'euro?
No podem. Nosaltres estem dins una...
Bueno, no nosaltres, però que ho faci el Banc Central Europeu, no?
Però no volen.
No volen.
La Merkel no ho farà. També està una mica... Suposo que, bueno... Jo ho veig així, que també una mica està mirant el dòlar. I si devalua la moneda, llavors no pot acabar lluitant. I la Merkel està aguantant bastant, també, en part per això.
No, Sílvia, jo crec que aquí estàs equivocada.
Bé, pot ser, sí. Vull dir, jo t'ho pregunto.
Si l'euro perdés valor, Alemanya seria molt més competitiu.
Seria més competitiva.
Per tant, Alemanya, que és un país netament exportador, li interessaria. Vale? Per tant, això no és el problema. No és el problema.
Els xinos no volen que l'euro baixi. Perquè,
però, els
xinos es dediquen a especular financerament perquè mantenir el yuan a un preu superbaix.
Sí, sí, sí.
Quan estan tenint un creixement espectacular cada any, o sigui, del 7 o del 8 cada any, la seva moneda hauria de pujar. I, en canvi, mantenen el yuan...
L'anàlisi de l'actualitat és necessari. Però, si ens extenem, no podem parlar de l'economia del bé comú, que és una responsabilitat davant dels nostres oients. Per tant, un moment de pausa i tornem.
Capsid és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC, essencials per clients com El Punt Avui o Meteocat. Amb més d'11 anys d'experiència, Capsid és expert en rendiment, escalabilitat, cloud, Amazon Web Services i Big Data. Capsid, el teu especialista en projectes d'escalabilitat i en estratègia cloud. Troba'ns a capsid.cat.
Retornem a estudi, seguim en conversa.
Ha sigut un drama, perquè se'ns ha parat de gravar i hem tingut que escoltar dos vegades la cunya de Capsid amb aquesta música espantosa.
Seguim en conversa amb José Cabré parlant de l'economia del bé comú. Ara parlarem de què és, què defineix. Dèiem que és un moviment que va més enllà del moviment econòmic. Podríem definir-lo com un moviment polític, ara en parlem. Només un incís per dir-vos que us linkarem, us enllaçarem a un programa de Singulars on en Jaume Barberà va convidant en Christian Felberg, que és aquesta persona que llença o comença el moviment. El Christian Felberg va ser cofundador el 2009 del moviment austríac Bewegung Pfingsten Österreich o alguna cosa així, i poc després, el 2010, va iniciar el projecte Banca Democràtica. Si ens vols aclarir una mica quins són els orígens, què vol dir economia del bé comú?
Sí, la veritat és que sobre la vida de Christian Felberg tampoc és que en sé gaire. Vale? Bueno, dius que hi ha un llibre, a més, que és l'economia del bé comú, que és super, super, super valuós. És un llibre que difícilment hi ha una pàgina i dius això sobre. Vale? La veritat és que és molt, molt interessant i, a més, és assequible a qualsevol tipus de persona. O sigui, el tio parla de tal manera que tothom és capaç d'entendre el que ell t'està venent. No? Clar, l'economia del bé comú és un moviment, diguéssim, que intenta resoldre una gran contradicció. Bé? La contradicció entre el que serien els valors humans que tenim tots, no? La dignitat, la confiança...
La solidaritat...
compartir, el cooperar, la responsabilitat, l'apreci als altres...
Tenim gairebé tots.
No, ho tenim tots, tots. Jo això estic convençudíssim que som tots, vale? Inclús l'Emilio Botín té aquests valors, no?
Potser la diferència és el volum.
No, estic igual, jo estic seguríssim. Vale? I els valors que fomenta el món empresarial. I clar, els valors que ens fomenta el món empresarial són uns altres, no? Són l'egoisme, són la competència, són l'enganyar, la desconfiança, etcètera, etcètera, no?
D'acord, potser no totes les empreses. Hi ha empreses que comencen a tenir una actitud ètica davant cada una de les accions que fan.
Sí, però bueno, hi ha una cosa que se'n diu la responsabilitat social corporativa. Sí. Això és una etiqueta que li agrada posar-se a les empreses perquè ven més. Vale? Clar, el Christian Felber juga a intentar, el Christian Felber i el seu moviment, perquè l'interessant del moviment de Christian Felber és que, si bé Felber, quan el sentiu, quan el llegiu, veureu que és una persona molt potenta, no? Bastant il·luminada, ell mai pren decisions per si sol, no? La veritat és que tot és bastant assembleari. Per al moment que ell comença a plantejar-se aquests problemes, es reuneix amb empresaris. El moment que ell intenta buscar valors importants de no sé què, ho fa sempre democràticament. És molt interessant com ha anat creixent aquest model, no? Com ell s'han anat plantejant, per exemple, ells tenen una espècie de matriu, que li diuen la matriu del bé comú, doncs ja té 4 versions.
Vale, perquè es va enriquint, van aportant coses...
Amb gent que està disposada a posar...
Perquè en el fons estan dibuixant un model, no?
Exacte. Mm. Bueno, ell intenta crear un nou model, no? Aleshores, clar, ell diu, aviam, com pot ser que si la gent, el que apreciem és la solidaritat, el que apreciem és la dignitat humana, no? Que ell explica que la dignitat humana és el primer valor, el més bàsic de tots, no? Però, clar, la dignitat humana es basa en la confiança. Si no hi ha confiança, és impossible que hi hagi dignitat. No hi haurà llibertat. No? Aleshores, clar, i diu, com pot ser que si tots el que valorem és això, ningú valora i té els seus amics perquè són molt egoistes, perquè són hipercompetitius, perquè són hipereficaços. Nosaltres no valorem això a la gent que ens rodeja, no? No estimem a la gent per això, estimem a la gent per altres motius, no? Aleshores, ell diu, ostres, com és possible que el món empresarial s'hagi fotut amb aquesta història? Aleshores, clar, la conclusió que arriba és molt interessant i és que el món empresarial es veu recompensat amb aquests valors. El valor de l'egoisme, a valor de buscar el benefici, a valor de matxacar els altres.
La competència sense mesura,
clar,
exacte.
Clar, no? Aleshores, hi ha aquell el concepte de Adam Smith, no sé si us recordeu, d'Adam Smith, sí. Diem que és el pare de l'economia, i ell deia que si cadascú fa el que vol, és a dir, buscant el propi egoisme, aconsegueixes el bé comú. Vale? Per què? Perquè acabaràs fabricant coses que són necessàries. No? I és el primer tio que parla de la llibertat econòmica absoluta. També s'ha d'entendre que Adam Smith parla d'això a finals...
en el seu context. Clar, que...
Finals del segle XVIII, 1776, independència dels Estats Units, dins de 13 anys era la Revolució Francesa.
La màquina de vapor, la Revolució Industrial...
Clar, tot això es produeix una mica més endavant. Mm. No? Per què? Perquè, clar, de cop, al moment que tu estàs afavorint la iniciativa privada, la gent s'hi llença. No? I aquest és un moviment molt interessant que trenca en tot un moviment, diguéssim, del rei, l'església, la inquisició, etc.
I els diners que circulaven, diguéssim, en un context, ara es posa a circular en un altre context.
Mm. És que és allò, tenies el rei, l'església, la noblesa, les dependències de la
serenja
i els gremis, que ells pràcticament no podies fer res pel teu compte.
Un moment, ara anem a concretar coses, potser perquè la gent ens entengui una mica millor.
Participa amb nosaltres. Envia'ns els teus comentaris i suggeriments a cultura@mossegalapoma.cat o a Twitter amb l'etiqueta Mossegui.
Molt bé, seguim en companyia d'en José Cabré. D'acord, ja hem vist una mica l'economia del bé comú, l'hem centrada, però donen-se exemples clars d'allò que podem fer nosaltres i que aporti un gra de sorra, ja no a definir el mètode, perquè no en sabem, però sí en el dia a dia, a l'hora de fer coses. O sigui, què aportem nosaltres a des d'un punt de vista econòmic? Doncs, què fem amb els diners? Com els gastem? On els depositem? On els deixem? Què ens hauríem de plantejar?
Aviam, jo m'agradaria profunditzar una mica més en l'economia del bé comú abans de pensar en el que hem de fer nosaltres, no? Perquè el que proposa el Felber és que el que hem de fer és recompensar el comportament que desitja la gent sobre les empreses. És a dir, el que hem de fer és castigar l'egoisme, el que hem de fer és castigar el benefici, etc, etc. Perquè, mireu, és inevitable que si nosaltres anem a comprar una pilota i sabem que el Decathlon tindrà una pilota d'una qualitat altíssima, perquè la veritat és que serà una bona qualitat, i val 9 euros, vale? No t'aniràs a la botiga d'esports del costat de casa teva que val 15 euros. Sí, sí. No hi aniràs. Per tant, què hem de fer? Hem de castigar el Decathlon. Bueno, jo no sé si el Decathlon juga això o a què juga, no? Però hem de castigar els comportaments, perquè clar, si el Decathlon el que està fent és fabricar...
Sí, és... Això ho lliguem una mica amb el que vàrem estar parlant d'Apple, d'acord?
Sí.
Que no té en compte les condicions laborals o diguéssim que no posa una vigilància a les condicions laborals de Foxconn, que és qui fabrica, en el fons, a la Xina els iPhones, i nosaltres els acabem comprant com si qualsevol cosa.
Però també hauria d'estar molta més informació accessible, perquè llavors hi ha molts productes que tu no saps com s'han fabricat, de quina manera...
Això és el que proposa el Felber, i juguem amb això, no? Aleshores, el Felber el que proposa és... és molt interessant perquè agafa conceptes bàsics que hi ha a les constitucions dels països, no? Els conceptes, doncs mireu, són tan curiosos com la dignitat humana, la solidaritat, la sostenibilitat ecològica, la justícia social i la participació democràtica i la transparència. I després agafa la gent que hi participa en el món empresarial, el que en anglès es diu el stakeholder, no? Tota gent afectada per una empresa. I aleshores ahir creua dades, no? Aleshores diu, aviam, aquesta empresa com tracta els seus treballadors? Vale, doncs aleshores li donem una puntuació. Com tracta els seus proveïdors? Molt bé. Ah, vale, doncs fantàstic. Però els proveïdors són tios que tracten molt malament mala puntuació.
Com
no?
Es porta amb els veïns.
Exacte. Aleshores, el que ell proposa és que en els productes que nosaltres comprem hi hagi una sèrie de colorients, no? El verd seria empresa que juga al bé comú fantàsticament, i això ell proposa puntuar-ho, Vale? O sigui,
cada... Però això no s'hauria de documentar per un organisme independent i transparent?
Per què? No. Fixa't, ja existeix mètodes per valorar en quant és de sostenible ambientalment una empresa. És a dir, vosaltres sabeu que hi ha mesures de qualitat, no? Nosaltres tenim a Europa la ISO 9000, la ISO no sé quantos, també hi ha ISOs de medi ambient, etcètera. És a dir, les empreses, amb aquesta curiositat de la responsabilitat social corporativa, ja s'ha buscat elements per valorar-se. Una altra cosa és que, clar, com que ho fan elles mateixes, mal rotllo, no? Però quan nosaltres li demanem el balanç a una empresa, hi ha un tio que és un autònom, que és un auditor, que li fot el balanç, i nosaltres acceptem aquesta història, no? Doncs el mateix, perquè no
afegim aquest ítem de colorins per atendre'ns en el balanç de l'empresa.
Hi haurà autònoms que es dedicaran, vale, a auditar l'economia del bé comú de les empreses i els hi fotran un segell. Clar, tu em diràs, hòstia, ja, perquè el tio pot estar compradíssim. Vale, si està compradíssim...
A la presó.
No, però també aquest senyor... Quan...
O no li acceptarem.
També tindrà uns colorins aquest senyor en la seva fulla de serveis.
Clar, no? Quan tu et fots auditar, per exemple, tu ets un govern autònom, no? I vols auditar els teus comptes per emetre deute públic, busques agències de rating que siguin molt famoses, no busques un pringat. No? Per ningú et farà cas, doncs serà el mateix, no? Aleshores, el que proposa el Felber, que a mi em sembla molt bona idea, és que cadascú faci el que vulgui, però que tu puguis tindre el dret del que deia Sílvia, no? Quan jo vaig a comprar la pilota, doncs hi ha al costat del codi de barres hi ha un punt verd que diu que aquella empresa fantàsticament, o hi ha un punt groc, i si a més vull saber per què hi diu de verds, grocs i vermells, no? Faria aquesta gamma, no? Quatre colors.
Vermell i un vermell xillon, que seria l'última.
Exacte. I aleshores, jo puc, amb el meu mòbil, amb qualsevol smartphone, anar al codi de barres i dir, bueno, i a més vull saber exactament què li passa a aquesta empresa. I me n'adono que el que passa és que compra, doncs, a països asiàtics explotant a treballadors, o el que passa és que és una empresa que és fantàstica perquè cuida molt bé la seva gent, però contamina mogollón, no? Puc decidir el que, no? Aleshores, el que està proposant és que la gent pugui votar si sí, mola però... o no el producte. Un moment, Sílvia. Empresa que no sigui o que no porti el bé comú, vale, aquella empresa l'estat ha de jugar. I li ha de fotre uns impostos que té cagues.
I la que no es deixi auditar ni es deixi investigar ni res, no té etiqueta, per tant, no...
Jo, estat, aquesta empresa, li fotré un impost de societats que serà 5 punts per sobre de l'empresa que contribueix al bé comú. Perquè al final, el que volem és que, tots ho volem, les empreses contribueixin al bé comú, no?
Sí, sí. D'això es tracta, no?
Clar, doncs aleshores, l'Estat ha de jugar també un paper important, no? Aleshores, empresa que funcioni molt bé en bé comú, aquesta empresa li reduirem els seus impostos, els contractes públics que suponen el 20% del negoci de les empreses, només ho donarem a les empreses aquelles que contribueixen al bé comú.
Acabarem amb la pregunta de la Sílvia, que no m'oblido que volies fer una pregunta, eh? Un segon.
Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat. Fes queixalada al primer programa independent de cultura tecnològica en català. Mossega la Poma.
A taula, Sílvia, amb en José.
Última pregunta.
Vinga, última pregunta.
Que està molt bé un sistema de colors, ens dona informació, podem triar, però... com es faria aquesta auditoria? Perquè pots fer una campanya de màrqueting brutal en contra si realment aquesta informació es proveeix de manera adequada, si una mica es manipula. A mi aquesta és la part que sempre fa por,
Sílvia,
perquè és molt fàcil.
Tu saps que les empreses maquillen també els seus comptes, no?
Evidentment.
Vale, però oi que els acceptem? Encara que estiguin maquillats, els acceptem i la gent no posa en dubte que si la Caixa diu que ha guanyat 1.500 milions d'euros, els ha guanyat, no? Potser els ha guanyat perquè van a no sé quina història, però ho acceptem. I això normalment està auditat per empreses conegudes, no? Vale, doncs, perdona, eh? Seria el mateix sistema. És que no entenc per què no hem d'acceptar que empreses autònomes es dediquin a auditar el bé comú.
No dic això, dic que també pot ser una campanya brutal, que tu veguis un color vermell i que potser no sigui vermell. I és una cosa que el consumidor té directament. Jo dic que això s'hauria també d'estar molt ben regulat.
Fixa't,
només
hi havia una empresa que era Arthur Andersen, que era la que auditava Enron. I quan Enron se'n va anar a fer punyetes, Arthur Andersen, que era la consultora i auditora més gran de tot el món, se'n va anar a prendre a pastar fang directament. Per què? O sigui, si tu, una empresa auditora, va dient que aquests són de conya, aquests són de conya, aquests són de conya, surt un 30 minuts on surten les coses xungues que fan, catacrac, l'empresa i l'auditora.
Sí. Però les empreses de rating de deute públic en el món, que són, ens en recordeu, parlàvem aquella vegada, Moody's, Standard & Poor's i Fitch, van auditar o van dir que Lehman Brothers era AAA i al cap de 4 dies van enfonsar Lehman Brothers i aquestes tres empreses continuen manant.
Vull dir, això sí que també...
Jo entenc la teva preocupació, Sílvia, l'entenc.
No va caure.
Però jo també estic d'acord amb tu. D'acord, hi ha dèficits, hi ha ineficiències, hi ha coses que no estan bé, però hi ha un model.
Que... molt interessant.
Sí, molt interessant.
I molt factible, perquè a vegades plantegem coses utòpiques. El fer-ho ens planteja una cosa que és tan fàcil de fer.
I si no acaba d'anar bé, ja l'ajustarem. Però que hi hagi un model, perquè ara no hi ha res que podem
fer. Sí, senyor.
Hi ha algun partit polític a Europa que aposti per això?
No en tinc ni idea.
Ho esbrinarem i et tornarem a convidar, agraint-te que hagis vingut avui.
Els haurem de dir els pirates.
Els pirates els farem venir. José, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Et convidem a quedar-te, que anem a... Escolta, ens explicarà la Sílvia.
Molt bé.
I destriparem una mica a Google, no?
També. A destripar a Google.
Encantat.
Parlem-ne. Tertúlia Mossegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Bueno, el tema més important és el EOM,
eh? EOM, End of Message.
És que... perquè li vaig enviar un missatge en Tomàs per mail dient-me, introdueix aquest tema d'allò, i al final li poso EOM perquè sàpiga que és final de missatge, que no hi ha res en el contingut.
Hi ha acrònims que un els espera, i quan veus FII, doncs For Your Information o For Your Instance,
EOM, End of Line.
Vinga, va, Google Reader, expliquem primer què passa, què és, què passa i quines solucions hi ha.
Com sabeu, hi ha una cosa que es diu RSS, que és un estàndard que funciona des de fa 12 anys, que el que permetia era que quan una pàgina web, doncs un blog o un lloc de notícies, es publicava una notícia addicional, doncs...
sobretot els diaris i els mitjans, exacte, que fan servir de manera, exacte, exhaustiva l'RSS.
Exacte. El que es fa és, es crea, hi ha un fitxer que no és la web, perquè és un XML que poden llegir altres programes, on diu, he fet aquesta actualització i aquest és el nou contingut. No oblidem que els podcasts de fet són és un RSS on el contingut és un fitxer d'àudio, de MP3 o de vídeo.
És un XML que, exacte, acaba portant, o sigui, dintre al punter.
Podcast és l'aplicació dels RSS al vídeo. Llavors, Google va treure fa una pila d'anys un servei que es diu Google Reader, que permetia fer un lector de RSS, però en comptes de tindre'l en el teu ordinador, en el núvol, amb la qual si tu fas servir molts ordinadors o dispositius mòbils, doncs sempre tenies la teva llista de coses i els que havies llegit i no, i estan sincronitzats al voltant de tots els teus dispositius.
Dit d'una altra manera, et creaves tu el teu propi diari o el teu propi blog
en el cloud,
en el cloud, basant-te en informació que venia trosset a trosset d'altres llocs.
I Google, quan va sortir això, hi havia diversos serveis. Jo, per exemple, no feia servir Google Reader, feia servir una cosa que es deia Bloglines, i n'hi havia diversos que oferien aquest servei de lector de
RSS. Va dir que Google Reader es va menjar molts d'aquests serveis.
Fitbarner i altres coses. Uh-huh. Però Google Reader, al final, doncs, va ser el que es va acabar imposant, perquè la gent confiava que si una cosa la feia Google, doncs duraria més en el temps, mentre que els altres deies, ui, aquests cauran, i ens anàvem anant tots cap a Google Reader. I a més tenia una cosa molt interessant, i era que si jo, per exemple, li posava una estrelleta amb una notícia, allò que fas en el Google de posar els favoritos, les estrelletes d'auradetes, que és com el Mario, que poses estrelletes d'auradetes, doncs si jo, per exemple, podia seguir a persones, fer un following en els meus contactes, deia, m'interessa el que llegeix en el Google Reader del Tomàs. Llavors, jo, era una manera com de compartir socialment les lectures. Llavors, ara com ara, Google té l'estratègia de que tot lo social i tot lo de compartir no té que anar tot cap a Google Plus. Tot cap a Google Plus,
perquè és l'estratègia de... Google està invertint molt a Google Plus.
Ho està enviant tot cap a Google Plus. I com que he dit, aquí hi ha una inèrcia, una dinàmica social que no ens interessa suportar perquè és competència Google Plus. Per tant, la tanquem, i qui li vulgui compartir notícies i coses, tot cap a Google Plus. És clar, aquí hi ha un problema, perquè hi ha molta gent que té muntada, diguéssim, la seva xarxa de RSS i llocs on segueix, allà dintre, i s'han emprenyat
molt. Val a dir que la gent té alternatives. L'RSS no desapareix, només apareix un lector de RSS.
És el lector.
Aquella llista organitzada de receptes de cuina, de blogs i tot,
pots que havia dedicat tant temps en determinats formats i carregar-ho amb el nou lector.
Llavors, hi ha alguns serveis que et permeten xuclar aquesta llista que tu tens, i d'altra banda hi ha una cosa que es diu Google Takeout. Si poseu Google Takeout, el que fa és que és un servei que dona Google, que això sí que és una cosa interessant que té Google, que fa bé. Tancar el Reader mi sembla que no m'agrada, però el Takeout és una cosa molt interessant, i és que la gent que treballa a Google d'alguna manera van dir, escolta, el que no volem fer és nosaltres quedar-nos amb la informació de la gent, i llavors tots els teus correus electrònics, tots els vídeos que tu has mirat, tota la informació que té Google de tu, la pots demanar que te la compilin i te la munten en un fitxer i te l'emportes. Tota la informació. Per exemple, si algú diu, jo vull agafar tots aquests 10.000 articles que tinc a Google Reader que no tinc ganes de llegir, me'ls podrien portar amb un fitxer. Vas a google.com/takeout i te'l compila, t'ho dona i t'ho descarregues amb un zip amb tota la informació.
Però no només et dona Google Reader, et dona més coses, no? El
Google Drive et donen...
I si no vols, si vols filtrar?
Sí, pots seleccionar quins serveis vols. Te'n pots emportar tot el Gmail, tot el Google Buzz, que és una cosa que ja tenen gairebé tancada, el que tenien de Google Wave, el Reader, el Plus, inclús, també t'ho pots emportar.
Vale, vol dir que tenim una porta de darrere per acabar.
És a dir, que almenys no ens deixen sense la nostra informació.
Molt bé, anem corrents cap a la Sílvia Bonàs i la secció de ciència, tot i que la falca que escoltaràs no correspon a la teva persona.
Vale. Esdeveniments que per als humans semblen misteris sobrenaturals, per en Jordi López només són sudokus dels senzills. En Coque té totes les respostes a la gran pregunta. I això per què?
Sí, clar, perquè la falca està apuntant en Jordi que... i el relleu és el primer dia que fem el relleu.
Saludem que el tenim encara a l'Uruguai i encara no hem muntat el sidral perquè pugui entrar bé per Skype perquè estem arreglant l'estudi.
I el senyor Falques, el senyor que ens fa la veu,
encara
el
no
tenim per allà esquiant no sé on i ha de fer la falca de la
bueno, no, haurem de fer una per tots dos perquè en Coque també entrarà per Skype.
Sobre el tema que ara en parlarem, dir-vos que tenim una entrada ja molt, molt treballada i enhorabona per ser la primera entrada que fas a Mossega la Poma, molt ben explicada, amb tot això que parlarem avui.
I molta gent ens havia demanat que parléssim d'això en el Google Plus de Mossega la Poma.
Sí, doncs vinga.
Doncs, com que hi ha hagut molt de ressò ara amb les impressores 3D i el gran potencial que poden tenir no només, per exemple, amb arquitectura, també pot ser molt en biomedicina. Llavors, jo m'ho vaig reconduir i una mica el que volia parlar avui era de trasplantaments, limitacions i quin paper poden tenir les impressores 3D i la medicina regenerativa. D'acord? Què entenem per un trasplantament? Doncs es tracta de substituir o restaurar un òrgan o teixit que ha deixat de ser funcional. I com ja ara mateix, per exemple, es produeixen trasplantaments de ronyons, cor, fetge, però també de teixits com la medul·la òssia, la còrnia, etc. Quines són les principals limitacions que poden tenir els trasplantaments? 1. No tenim prou donants per tota la llista d'espera. És a dir, hi ha una llista d'espera molt gran que estan esperant un òrgan que, evidentment, no es pot satisfer. 2. Hi ha el rebuig. El rebuig es tracta de que, al introduir aquest nou òrgan, el nostre mateix organisme dona una resposta immunitària que diu això és un cos estrany i no el vull. I s'acaba carregant aquest òrgan que estem introduint.
I si no, el procés és perillós perquè has d'estar immunodeprimit durant molt de temps i això dona porta a infeccions.
Exacte.
I a càncer, també.
Llavors, què fem perquè no hi hagi aquest rebuig? Doncs es donen fàrmacs immunosupressors. I succeeix això, que a més els fàrmacs immunosupressors poden donar una major predisposició a càncer. Llavors, tot i que és l'alternativa que ara és més realista i s'investiga molt això i el Centre Idivill ha trobat ara una nova proteïna que és un millor immunosupressor, etc., doncs es va plantejar una altra opció, que eren els xenotransplantaments, que ara es tracta de...
Xenotransplantaments, ara farem de Coque.
Deixeu-me fer de Coque. Quan està parlant d'immunosupressors, suposo que vols dir que el que estàs fent és eliminar les teves defenses.
El que fas és
adormir les teves defenses.
És enganyar l'organisme.
Perquè no t'ataquis a tu mateix.
Exacte, és dir-li a l'organisme. No et posis tampoc tan bèstia perquè això tampoc no és tan dolent. I llavors debilites el teu sistema immunitari i així el cos pot acceptar el nou òrgan. Però què passa?
Els bitxos dolents poden venir.
Clar, llavors poden venir bitxos dolents i tens més infeccions, pots tenir complicacions metabòliques tipus diabetis i tens una major predisposició a càncer. Llavors, què es va presentar? Van dir, bueno, va, pensem una altra cosa. I a més és que tenim el problema que no tenim prous donants. Xenotransplantaments. Es tracta d'obtenir els òrgans a partir d'una altra espècie, tipus un porc. I una de les coses que s'havia obtingut més són vàlvules cardíaques
de
porc.
Ma mare té una vàlvula mitral que té procedència
de guijuelo,
porcina.
No?
Sí.
De guijuelo, exactament.
De pata negra.
Però
pata negra.
Continuem tenint el problema del rebuig i a més que el fet de manipular també genèticament l'ADN d'un porc pot ser que doni aparició a zoonosis, que són virus que provenien del porc, els estàs donant la capacitat de que ara poden infectar l'ésser humà i això pot donar lloc a epidèmies i això als Estats Units provoca una alarma nuclear i tothom es torna boig. Llavors,
bueno,
xenotransplantament...
Els encanta muntar alarmes d'epidèmies als Estats Units.
Ah, exactament.
I el xenotransplantament què és?
Ah, exacte, és això, és, per exemple, és utilitzar l'òrgan o un teixit d'un altre animal, per exemple, del porc o de la vaca, i introduir-lo en l'ésser humà.
Perfecte.
Però té aquestes problemàtiques, o sigui que també es va descartar. Tercer intent, medicina regenerativa. I aquí és on va canviar el paradigma, perquè la medicina regenerativa el que permet és combinar la bioenginyeria i la biologia molecular per crear un substitut que permeti restaurar o regenerar o directament això, substituir l'òrgan o teixit
una
que ha estat deteriorat.
Una bufeta, no? Em sembla que parlàvem de l'exemple de
exacte.
La bufeta. Però, perdona, no és de plàstic com les impressores 3D de plàstic que coneixem, no. Està fet amb teixits de la mateixa persona?
Aquest és el gran...
I no genera rebuig?
Aquest és el gran avantatge. Vull dir, sobretot la medicina regenerativa ha pogut avançar per la investigació en teràpia de cèl·lules mare. I el gran avantatge és que pots utilitzar les teves pròpies cèl·lules, és a dir, no hi ha rebuig, i a més, és una producció indefinida.
Això que dius és molt, molt bèstia. És a dir, jo tinc una impressora que en lloc de fer, com veiem l'altre dia, de fer un objecte de plàstic, que és una cosa impresa de plàstic,
et fa una
bufeta
un
que
és... com un
és...
Lego.
Sí, però és una bufeta que és la teva, o sigui, una bufeta que genèticament és compatible amb, o sigui, la teva.
Això és com la pel·lícula aquella del Luc Besson, del Quinto Elemento, on agafen agafen un braç i a partir del braç t'imprimeixen a tota la Mila Horowitz en tot el seu esplendor, no?
Sí, sí. Conclusions.
I llavors, jo us volia proposar tres exemples que he vist que m'han encantat. Un, el del pioner, que és el doctor Tala, que va ser el primer que a partir de les cèl·lules d'un nano que no podia ni caminar, que tenia molts problemes, va generar-li una nova bufeta a partir de les seves cèl·lules i un motlle. El següent exemple el trobem aquí, a l'Hospital Clínic de Barcelona, una implantació de tràquea en què el doctor Macchiarani va agafar la tràquea d'un donador, la va netejar i va repoblar-la amb les cèl·lules del pacient, de manera que la va poder insertar i no generar rebuig. Teniu tots els vídeos...
Això m'ho has d'explicar. Què vol dir que la va netejar i li va posar la cèl·lula? Que es va quedar només l'estructura calcària?
Es va quedar amb l'estructura calcària, la va netejar de cèl·lules i llavors agafes les cèl·lules de la teva pacient, les fas créixer en la mateixa estructura.
Si s'adhereixen a l'estructura òssia i pel cos humà, pel teu cos, és la teva tràquea.
Exacte, i tens una tràquea per tu. I l'últim exemple, que és el més brutal, Organovo, la primera empresa que ja comercialitza impressores que es dediquen a fer bloc per bloc, capa per capa, un òrgan. És absolutament com un Lego.
Jo
teniu
cada vegada que escolto a la Sílvia és que acabaria aplaudint-li, perquè és una passada com ho explica, però, tot molt
interessant. És que tot sona tan Frankenstein que és l'una passada.
Però tu seràs el teu propi
Frankenstein. O sigui, això vol dir que això ja ho tenim aquí ara. O sigui, en 4 dies ja...
Ja s'han recreat tumors, vasos vasculars i sí, és una tecnologia que ja està.
Anem corrents cap a les propostes Mosseguis amb una pausa musical prèvia. Propostes Mosseguis. Va,
jo en porto una per a tots els nostres mosseguis que són friquis i els hi agrada ser-ho. Us porto un canal de YouTube que es diu Men at Arms.
Men at Arms. Homes...
I això és homes cap a les armes, i és per tots els que els agraden les espases i els que els agrada veure com es fan les coses. Perquè hi ha un senyor que treballa, la seva feina és fer les armes que s'utilitzen en pel·lícules, sobretot espases, escuts, cotes de malles i coses d'aquest estil. I es dedica, té un canal a YouTube on es dedica a fer espases singulars i ensenya doncs com les fabrica, però és que les fabrica des de zero. Ahir, per exemple, us penjaré el link al vídeo com fa l'espasa del Jamie Lannister o l'espasa del He-Man. Veure com fa l'espasa d'en He-Man, aquella del poder de Grayskull, és impressionant.
Marc, en quina part has perdut l'orientació de dir una proposta o explicar en detall una proposta?
Jo us explico això perquè és una microsecció friki.
Següent.
Jo proposo una proposta que estic vivint, que és que m'estic acabant el llibre de Bioko, del Marc Pastor, i és brutal. Genial, enganxa, disfrutareu, o sigui, que aneu, agafeu, el compreu, i el que diu.
Doctor Moriarty.
Mentre Sant José pensa també en algun llibre, una recomanació, una visita al museu, el que sigui, mentre ho pensa, per si vols, una de la teva proposta, jo llegeixo les que ens han fet arribar als oients i una meva. Electrokid ens diu que veiem un vídeo, jo l'he vist, és una passada, d'una noia de 12 anys als Estats Units, que és un projecte que es diu Hello Kitty in the Space. Agafa un Hello Kitty
és brutal.
L'envia a no sé quants 28 quilòmetres amunt de la... Sí. Brutal, eh? I a més explota i el van a buscar. Això s'ha fet aquí, però això s'ha fet a casa. Vull dir, em va agradar molt.
Saps que la germana d'en Saúl, amic nostre, es diu Kitty, i la mare li va posar Kitty per la Hello Kitty.
Brutal.
És molt fort.
En Marc Givert via Comunitat Mosegui, tot just abans d'entrar en el programa, ens ha dit ei, que hi ha un nou bundle, aquesta mena d'agrupació d'aplicacions que surten més bé de preu, amb descompte, i aquest cas és un bundle per Mac, que es diu Mac Bundle, valgui la redundància, i que inclou aplicacions com Contactizer Pro, Default Folder X i Cinch.
Un bundle seria com un farcellet.
Seria un farcellet, sí.
Farcellet.
Un farcellet.
Mac mira, m'agrada. Eh? Molt, farcellet molt... de pomes.
Tinc l'últim meu, però ara el diré. Tu tens algun, José?
Sí.
Vinga.
En tinc dos. Un és a Triodos Bank, vale? Si teniu diners, al Triodos Bank, vale? Averigua una mica, és
sempre
un banc...
Sempre he estat temptat de...
Els hem de portar.
Sí.
Jo doncs, conec algú i el José també.
Jo conec, hi ha un profe que és del Consell d'Administració del Triodos Bank. Mm-hmm. Interessantíssim. I una altra proposta. Aneu al Museu Marítim de Barcelona, que sí. L'acaben d'arreglar i és una meravella i no hi ha vaixells en aquests moments, vale? Només hi ha dos o tres, però el que val la pena... Vale? És veure l'edifici, allò és realment una meravella.
M'encanta aquesta proposta que fas, i és una cosa que tenia apuntada en el to-do. Acabo amb una recomanació d'una utilitat per tots aquells que tingueu Mac, MacBook Air o MacBook Pro, i que aneu amunt i avall amb els Macs, que es diu Display Menu, que són vitamines a l'hora de poder escollir les resolucions a l'hora de poder ensenyar diferents resolucions i projectar entre el teu monitor i un projector extern, que ens passa, perquè l'utilitat del sistema és xurrimingui. Acabem, marxem. La propera setmana Mossega la Poma ens torna a visitar l'amic i gran coneixedor de ciència-ficció, el doctor Miquel Barceló. Gràcies a tots per la vostra atenció. Ens retrobem la setmana vinent. Propostes...
Propostes, el que voleu, ens envieu a cultura@mossegalapoma i no oblideu oxitocinar-vos i supervitaminar-vos.
Fins la setmana vinent. Adeu.
Espai distribuït per la Federació de Ràdios Locals de Catalunya.